Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar amb David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Vilajosana, qui us parla, amb ganes i, com sempre, molta il·lusió i un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements, que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Uri Cabot, director de la residència de Sant Martí de Calonge, i amb la nostra col·laboradora Adriana Fernández sobre els rols i les màscares personals. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem, és gran ser gran. Bon dia, senyora Anna.
Bon dia, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidencias. Però abans que li pregunti com anirà el programa d'avui, el Consell de Salut.
L'activitat física és importantíssima per mantenir un bon estat de salut durant l'edat avançada. Un exercici lleuger, però que estimuli el nostre cos, pot ser una passejada o pujar un tram d'escales. No hem d'exagerar, sinó mantenir un estil de vida en el qual hi ha un espai per l'exercici.
I ara, després del Consell de Salut, Anna, el tema del dia que avui tenies pensat, que el vam estar comentant ahir, el tercer propòsit, quin és?
Bueno, recorda que havíem pensat, és els propòsits perquè realment complir-los què has de fer. Vam dir, ahir vam parlar de com s'ha de compartir, s'ha de parlar amb tothom per explicar-lo, perquè t'ajuden després i et pregunten si ho has fet. I sobretot l'important és fer-ho des de la intencionalitat, des de la intenció i no des de l'obligació. I el tercer punt, que és aquí on volia entrar avui, és que tenim aquesta cosa de que ens agrada controlar-lo. Imagina't, ara dius, és que durant aquests dies de Nadal m'he engreixat 3 quilos i me'ls vull treure. Llavors, què passa? Que cada setmana em vaig mirant, ostres, me deixo i poso un número. Oh, no m'he aconseguit a primera. Oh, no he baixat. Llavors, jo diria és, no ens hem d'obsessionar amb aquest control, sinó que el que hem de fer és intentar fer-ho des de l'anàlisi. Hem d'analitzar què hem fet aquesta setmana perquè llavors he baixat o no he baixat de pes. Per què? Què és el que m'ha anat bé? Què és el que m'ha anat malament? Depèn de qualsevol cosa. Vull dir, la setmana se t'ha escapat i no saps que hi ha setmanes que dius, ostres, aquesta setmana m'ha anat superbé. He fet moltes coses. I l'altra setmana dius, ostres, aquesta setmana se m'ha anat i no sé què he fet. Pues llavors, en lloc de controlar-lo i de dir-lo, pues m'ha fet malament o no, és analitzar-lo. Perquè jo tenim sempre això, tenir més curiositat, no? És un dels objectius que ens hem de posar, és tenir curiositat, és perquè les coses funcionen bé o funcionen malament i aprendre d'elles. Què has fet de diferent aquesta setmana, t'ho has de preguntar, no? Què ha sortit bé, què ha sortit malament? No et conformis amb el que ha passat i se t'ha escapat, no? Perquè llavors quan et tornes una mica complacent. I la complacència jo crec que no va bé, no? Si volem seguir millorant, hem de saber què ens passa i com ho fem. Per què? Perquè si no, tenim aquesta cosa de que ens agrada molt jutjar-nos a nosaltres mateixos i és el que hem d'intentar evitar. I et posaré un exemple. Jo, per exemple, he de baixar el meu consum de sucres i de sals. Pues aquest Nadal t'asseguro jo que me l'he passat. Jo crec que he pres més sucre i més sal que els últims tres mesos anteriors. Bueno, pues podria fer dues coses. Jutjar-me, dir que ho he fet molt malament, ostres... I llavors, doncs, el que era conscient que ho estava fent, estava en família... Hi havia uns pastissos boníssims, la meva mare li encanta posar pastissos i amb nates i amb tal, pues, escolta, disfruta-ho, ja saps que menjaràs tot el sucre que no toca. Però a partir d'ara ja ho he analitzat i dius, a partir d'ara pues, he disfrutat d'aquell moment i ara he de saber pues, canviar-lo i fer-ho d'una altra manera. Per tant, jo crec que mesurar és important, però sobretot és el temps d'analitzar-lo i disfruta de lo que facis i no t'obsessionis. Però sobretot, analitza-ho i sàpigues què és el que vols ser a partir d'ara.
Pues, moltes gràcies, Anna. El David i jo hem pres nota. I els nostres oients segur que també.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Vale, Anna, tenim que comentar, fer un petit comentari molt ràpid d'una anècdota. Quan el David ens fica la música, no, moltes vegades saltem de la cadira, perquè diu, què ha passat aquí?
Perquè estàvem una mica massa fort, amb els auriculars, potser. No ho esperàvem.
L'entrevista del dia.
Pues tenim avui a l'Oriol Cabot, que és el director de la residència Sant Martí de Calonge, i teníem moltes ganes de parlar amb l'Uri. Hola, Uri, què tal?
Hola, bona tarda.
Bona tarda, benvingut. Tenia moltes ganes de... fem entrevistes de tota Catalunya, però m'agrada molt pues, fer-ho fora de la província de Barcelona. Llavors, explica'ns una mica, Uri, perquè tu tens la residència que portes tu, està a Sant Antoni de Calonge. Ens explica'ns una mica on està situat i lo maco que és tota aquesta zona del Baix Empordà.
Doncs Sant Antoni de Calonge és un municipi que té castell, tenim un jardí immens, és una residència, doncs, la veritat, molt acollidora, molt maca, molt familiar, amb uns treballadors excel·lents per mi, realment estan fent un esforç molt fort. Jo soc director tècnic d'aquesta residència des del passat 13 de desembre i bé, doncs ara estan fent molts canvis dins de la residència, que és renovar doncs, tota la part on els residents fan vida quotidianament del dia a dia d'ells. Estem renovant també les habitacions, o sigui, estem fent una feina molt gran doncs, perquè els residents es sentin molt més a casa. Posant-la al dia, bàsicament, fent un rentat de cara d'aquells que sorprèn perquè s'ha de fer, pensem que ens hem de modernitzar a totes les noves coses que van sortint i pensant doncs, que fer la vida més fàcil als nostres grans doncs, és realment per mi un orgull poder-ho fer doncs, perquè estiguin més còmodes, l'ambient encara sigui més familiar i bé, doncs això és el que fem allà. Llavors, Calonge és un poble molt bonic, molt preciós, té mercat setmanal, fem sortides al mercat, tenim la platja a tocar, per tant, doncs, a l'estiu podem baixar els nostres residents doncs, a fer un passeig per la platja tranquil·lament. O sigui, realment està molt ben situat i és un lloc on, sobretot la comarca de Girona, busca residències doncs, a tocar de marques i bé doncs, per la comoditat de poder sortir.
Home, és que és un plaer tenir la platja al costat, clar. I vosaltres, a més, teniu una platja immensa, molt, molt bonica.
Sí, no són les mateixes platges que les d'allà dalt.
No, és així.
Nosaltres són molt maques.
Sí, no, nosaltres sí que pugem a les vostres platges perquè són molt, molt agradables. Quanta gent està a la residència actualment, Uri?
Actualment tenim 38 residents, de 60 places, i una de les coses de fer les millores de posar del dia doncs, és per tenir realment més residents, i per això està donant a terme tots aquests canvis a dintre de la residència. A tots els nivells, perquè jo m'he posat a nivell neteja, a nivell gerocultors, a nivell infermeria, a nivell cuina, a nivell infraestructures, a nivell tot. Seguim tot allà a matar, allà a la plaça,
sí.
I vinga. I s'ha de modernitzar, n'hem de posar el dia i això hem de fer allà, i és el que estem fent.
Però més tens les dues coses, no? Estàs modernitzant la residència, que em sembla que està bastant cèntrica, precisament, a Sant Antoni, oi?
Al centre, a l'entrada més Sant Antoni de Calonge estem nosaltres.
I gràcies a això també podeu fer molta vida al poble, el que comentaves, no? El mercat, el mercadillo setmanal, suposo que deu tenir molt èxit, si aneu.
Clar, sortim en grups molt reduïts ara mateix pel tema Covid, perquè això doncs fa que estiguem cagats els directors, perquè clar, quan entra el Covid en una residència es correm i tot.
És evident, sí. I tu ets infermer, és a dir, que ningú més pot explicar-ho amb tant coneixement de causa com tu, diguéssim.
He viscut totes les onades, perquè he tingut la sort, així, per dir-ho d'alguna manera, doncs, d'intervenir residències amb salut. Doncs, ostres, per mi ha sigut doncs, un aprenentatge realment de conviure amb ells, de ser la seva mà dreta, d'acompanyar-los fins al final, d'haver de parlar amb les famílies i explicar... Psicològicament és molt dur, perquè realment després, quan ells, la família se'n va, que ho passa malament ets tu també, no? Perquè tu has sigut l'última persona que ha vist i això explico a la família i és una cosa doncs, que et fa fer una cuirassa molt dura, però que, ostres, que tirem endavant. Són pocs, perquè falta personal tant a nivell de caps, hospitals, però també residències. Ens veiem obligats, doncs, a vegades, a no tenir infermeres, a tenir metges, perquè no n'hi han. I, ostres, aquí... estem una mica desemparats en aquest sentit.
Sí, clarament una mica sí. Sobretot infermers i metges està costant molt, precisament.
Jo ara mateix tinc una infermera habilitada, o sigui que acaba aquest any i està habilitada per poder quedar-se a treballar. I clar, ostres, té una supervisió, evidentment, de la requesta del grup i meva, evidentment, però ostres, que és una persona validíssima i gràcies a això podem tirar endavant el projecte.
Clar.
No hi ha ni per més.
No. Bueno, tornem a... Explica'm una mica més de la residència, perquè em sembla que teniu un jardí meravellós.
Tenim un jardí immens, molt gran, on el noi de manteniment es torna boig, perquè clar, hòstia, ara que és aquesta època de canvi, de muda d'arbres i de tot, doncs clar, cauen...
Té molta feina.
Té molta feina, a part de la feina que jo li dono a renovar la residència. I l'altre dia em deia, oi, és que ara, per exemple, avui fèiem una activitat on venia un poni i em diu, mira, el poni em mira molt bé perquè es menjarà la meitat de les coses que allà per allà dic, pues apa, perquè fem una... com una activitat que en els avis els hi va molt bé, que és la relació amb els animals. Llavors, tenim una granja amb animals molt a prop i cada mes intentem portar un animal diferent i els avis conviuen durant tota una tarda amb aquell animal i és una cosa que els agrada molt. I aquests mesos de pandèmia que no hem pogut fer es veu que ho reclamaven molt. Doncs ara hem tornat a iniciar i avui precisament doncs, ho fèiem. I el jardí és preciós, és una cosa... molt maca, que a l'estiu les visites es fan fora, que durant l'hivern doncs, el podem aprofitar a les hores de sol, però després ja no, és l'única cosa, però que s'està molt bé. Ens dona molta vida, a nosaltres mateixos, els treballadors, per anar a prendre una mica d'aire, doncs ens va molt bé sortir el jardí i és que és molt gran, és que és una passada el jardí.
No, és mitja vida. Hi ha molts estudis que diuen la importància de tenir la natura a prop, no? I més quan et fas gran i si ho penses, molta gent gran venen del món rural o que estaven molt en relació amb la natura i això és molt important que ho puguin continuar disfrutant.
I a més, Sant Antoni de Calonge té la muntanya al costat. Clar, tenim el mar a tocar i la muntanya a tocar. O sigui, estem... El Baix Empordà, com que tot és tan muntanyós, doncs tenim la sort doncs, de tenir tot a tocar. O sigui, podem fer les dues vessants, sortides, muntanya o anar a la platja, quan volem, perquè ho tenim allà.
Clar. Explica'm altres... M'ha encantat aquesta activitat que dius dels animals, perquè precisament estava parlant... Ahir precisament comentàvem el tema en el programa d'ahir de la importància de... Bueno, que la soledat no desitjada i una de les coses és la importància també de tenir animals de companyia. A part de les relacions humanes, l'important també que són els animals i la relació que podem tenir amb ells. Trobo que és una activitat molt, molt maca.
Psicològicament els hi va molt bé amb ells el fet de tenir contacte amb un animal, no amb una persona, perquè amb persones la tenen constantment,
sí.
Però amb animals ho tenen molt poc. A mi hi ha moltes residències que tenen gossos a dintre i que són els avis que cuiden els gossos.
Sí.
Això és una cosa que a la llarga, a mi, jo, quan estigui tot acabat, és una cosa que vull incorporar, tenir un gos de companyia i que els residents estiguin pel gos, perquè els hi dona molta marxa. O sigui, un animal dins d'una residència, per mi, és, sobretot pels cognitius, doncs el fet de cuidar-lo, d'estar per ell, és una feina que tenen a fer.
És sentir-se útil, clar.
Correcte.
Sí, sí.
No sentiu, és perquè hi ha encarregats de per a taula, o sigui, fem encarregats de recollir les activitats, de muntar les activitats, de quan arriba l'educadora social, doncs tinguin algú que fer, a part de mirar doncs, la televisió, escoltar la ràdio o mirar-se les revistes, doncs ells se sentin útils a fer coses que no siguin un moble més a la residència. Jo no suporto entrar a residències i veure que els avis estan tot el dia sentats. No, m'agrada que siguin proactius, que facin coses, sobretot els que estan bé,
clar,
que se sentin útils dintre de la nostra organització, que ens donin un cop de mà, i ells ho agraeixen molt, això.
Perfecte.
Els hi va bé per despejar-se.
Ho necessiten, també, qui vulguis o no, clar.
Sí. M'encanta que siguin així. Ells mateixos ho diuen, don feina.
Clar.
Hi ha un que em diu cada dia, els recollim les fulles del jardí. No, això ho farà el de manteniment. Per tu és massa. Diu, si vols et busquem alguna feina. Doncs ara volem crear un hort, tenir un hort per nosaltres i que ells puguin fer aquest hort.
Sí, és el que comentava una mica de la relació amb la terra, no? que molta gent tenia. Uri, si la gent està interessada, que ens està escoltant sobre...
Clara, no la tenen tant. Ells venen de moltes vegades de camp, de masia, sobretot, perquè, clar, t'explica les seves històries i dius, ostres, que fort, no? Passes d'una masia aquí i, clar, ells volen continuar, doncs, tenint les seves patates,
clar,
el seu hort, bàsicament, no?
El que estaven acostumats a fer, clar.
Correcte. I sí, això és el que a mi m'agrada, també, doncs, una mica aquesta llibertat de poder fer algú més, ostres, per què els haig de prohibir? Si és una cosa que jo trobo preciosa.
I tant.
És una cosa motivant.
Sí.
Motives a un i em motivaràs a 10.
Clarament.
I amb altres agències on he estat, fèiem taller de costura, per exemple. Primer els homes no ho feien, però on que les dones reien, els homes s'afegien.
Clar.
Estaven tots cosint. Per què? Perquè és una activitat conjunta on, a part de cosir, fas una relació humana. Parles entre ells, t'expliquen coses, i el grup es va obrint, el que fas és una relació comunitària boníssima.
I surten anècdotes comuns, clar.
Correcte. Si no, estem implantant tallers de cuina, que és el que, és el que estem volem fer, els tallers de costura, doncs els tallers de fang, de dibuix, pintura, taller d'escriptura, lectura, tot això es fa ja. Però volem implantar més coses perquè ells creixin com a persones, perquè ens facin créixer nosaltres, perquè a vegades fem una activitat i ells ens corregeixen i no, això si ho fem així és millor per això, però hi raonen i dius, pues té raó.
Tenen experiència. Escolta, Uri, m'estic quedant sense temps, ja és superinteressant, perquè m'hagués agradat també saber una mica més de el que canteu junts i el bé que ho feu, però no tinc temps, però t'emplaço per venir un altre dia amb un resident també perquè expliqueu més coses, i l'únic és per la gent que estigui escoltant i que estigui interessat en saber més sobre la residència Sant Martí de Calonge, què han de fer per trobar-te i posar-se en contacte amb vosaltres?
El punt del centre és el 972-65-0807. Si voleu més informació, doncs escriviu a la Magda, al info@residenciasantmartí.com, i després al Facebook, si poseu @residenciasantmartí, veureu doncs, les activitats que fem diàriament i que les pengem sempre, doncs perquè les familiars estiguin assabentats i perquè si hi ha algun resident o hi ha algun futur resident que vulgui venir, doncs estarem encantats doncs, de que vinguin nosaltres.
Perfecte, Uri. I també recordar que a InfoResidències també trobareu tota la informació i que us arribarà sempre tota la informació de totes les persones que estiguin interessats. Moltíssimes gràcies, Uri Cabot, i fins la propera.
Fins la propera. Adéu, bona tarda.
Adéu, gràcies.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui el que volia era animar sobretot a si ens estan escoltant des de residències geriàtriques i centres de dia, animar-vos a posar la vostra oferta a inforesidencias.com. Sabeu que si sou associats d'inforesidències teniu una àrea privada on es poden ficar, que hi ha, diguéssim, quatre grans àrees. La borsa de treball, on es poden ficar les ofertes, la part d'administració, on tens tota la informació d'administració. Una cosa molt important que són les estadístiques. Les estadístiques significa totes les persones i tota la informació que us arriba, allà teniu exactament com ho teniu i com us arriba. Però sobretot és animar-vos a incloure les ofertes de treball. És molt ràpid, són 5 minuts, i hi ha moltíssima gent que està buscant feina i que estaria molt interessats. A Barcelona ciutat tenim molta gent, moltes residències que ja ho fan. Us animo sobretot fora de Barcelona i sobretot les províncies de Girona, Tarragona i Lleida a fer el mateix. Realment són 5 minuts, no hi ha més. Si entreu a YouTube, en el canal d'InfoResidències, us expliquem com fer-ho, però passaré a comentar-ho molt ràpidament. Només has de posar el teu nom, el nom de residència o el centre de dia, la persona de contacte, el telèfon i l'email, i després una descripció del lloc de treball. I t'ho posem fàcil. La categoria és un menú, només has de seleccionar-lo. El mateix amb l'experiència, què vols, el torn, el nivell d'estudis, si és dedicació completa parcial i si vols alguna altra dada. Res més i tindràs la teva oferta publicada i molta gent per poder seleccionar que està interessats en aquesta oferta. Us animo a tots a les residències que em sentiu que utilitzeu la borsa de treball d'inforesidencias.com. Moltes gràcies. Doncs ara anem al treballador social. I tinc una pregunteta d'una persona que em diu: la meva mare, que ha començat a part de facultats cognitives amb demència, ha sigut sempre una persona molt activa. I llavors ara començo a fer-li jo les seves coses i se m'enfada molt. Què m'aconsellaries perquè pugui continuar tenint certa autonomia? Llavors, doncs, jo el que animo és que, sobretot, han de tenir la màxima autonomia possible. A vegades, les persones que estem ajudant, a persones que tenen demència o comencen a perdre alguna facultat, tenim la tendència a no deixar-li fer les coses perquè triguem menys nosaltres a fer-lo. I el que hem d'aprendre és tenir més paciència i donar-li certs claus perquè puguin fer-ho. Sabeu que ahir comentava el tema de la intenció. Doncs aquí és el mateix. Aquesta persona que tu t'estimes, que l'estàs cuidant, el que volem tenir, la nostra intenció és que tingui el màxim d'autonomia possible. Per això necessita ajuda, no perquè li fem, sinó per fer-ho d'una altra manera. Per exemple, totes les coses que hem de fer en automàtic, vale, que nosaltres ja posem el servei automàtic, doncs neteja la taula, saps fer-ho perfectament. Però una persona que comença a tenir pèrdues cognitives necessita que li facis d'una altra manera. Com? Pues, per exemple, vaig a posar un exemple. Cada tasca que ha de fer s'ha de definir. I posem l'exemple que us he comentat abans, de netejar la taula. Pues, li has de fer un llistat de cada pas que ha de fer, ja que se li oblida. Aquest és el problema. Posa aquest llistat de les tasques en un lloc que estigui a prop, que ella pugui veure i que pugui llegir, que estigui a prop del que ha de fer. I si pots ser el llistat de color diferent perquè sàpiga de què es tracta, també va molt bé. Per exemple, si ha de netejar la taula, què és el que posaria en el llistat? Posaríem: vés-hi a la pica, agafa el drap que està en el pot al costat de la pica. Tercer, obre l'aixeta i mulla el drap amb una mica d'aigua. Quart, tanca l'aixeta. Cinquè, eixuga el drap a la pica. I per últim, vés-hi a la taula i neteja-la. Em sembla que és necessari fer aquestes coses. Potser ens pensem que no, però ajuda molt a posar el llistadet i posar-li molt a prop perquè ella pugui anar allà i pugui revisar-ho. I així ho podrà fer, perquè la nostra intenció, sobretot, és mantenir l'autonomia de la persona. I això és l'important.
Pues, moltes gràcies, Anna Cebrián, directora de màrqueting d'InfoResidències. I abans, m'avisen que passem a publicitat.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Aquest dematí ja hem acabat amb Més gran, ser gran. Moltes gràcies, Anna. Encara que ja t'he despedit abans, et torno a despedir.
Igualment, moltes gràcies a tu també.
Fins al pròxim cap de setmana. I ara, que ningú desconnecti, perquè entrarem en Eixos de Felicitat.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Eixos de Felicitat, a Ràdio Estel.
Ara ja hem arribat a Eixos de Felicitat. Bona tarda, senyora Adriana Fernández.
Hola, què tal, Jordi? Com estan?
Adriana Fernández, coach de vida, mexicana, de Guadalajara, y, según me confesó un día, también del Barça. ¿Cuál es tu segundo equipo de fútbol?
El Barça.
¿Y el primero?
El primero son las Chivas de Guadalajara.
Vale. Es que yo he estado...
pudiera decir que no sé si hay otro, pero bueno, ahorita está muy mal.
Yo voy a estar a Guadalajara, no me llevaste a ver el Chivas, espero que cuando vuelva a Guadalajara me invites a ver el Chivas.
Claro, claro, con mucho gusto.
Avui amb l'Adriana, perquè l'Adriana al català ja cada cop l'estan tenint més, hem considerat oportú parlar sobre roles y máscaras personales. ¿Me podrías acotar un poco el tema este de qué es un rol y qué es una máscara a nivel personal? Para que el público, nuestros oyentes, lo entiendan un poquito.
Pues yo creo que los roles y las máscaras los utilizamos en nuestra vida como parte del desarrollo del personaje que estamos intentando ser, ¿no? Tenemos roles sociales, tenemos roles políticos, de repente usamos una máscara hasta para ver, decir que estamos felices, que estamos tristes, que somos mamás, que somos doctores. O sea, es como ese personaje que va creando todas esas dinámicas de relaciones con los demás.
Entonces, una cosa, te iré cortando, Adriana,
sí.
Porque hay cierta confianza. ¿Me estás diciendo que somos como un director de cine de nosotros mismos, que vamos creando un personaje y quizá después lo cambiamos y creamos otro, que somos nosotros mismos el actor principal o la actriz principal?
Claro, siempre somos los creadores de nuestra vida. Entonces, esa interpretación la vamos definiendo nosotros.
Entonces, en cuanto a roles, ¿yo puedo tener diferentes roles? ¿Puedo tener el rol de padre, el rol de hijo, el rol de pareja, el rol de amigo, el rol de profesor de universidad, el rol de conductor de un programa de radio en Radio Estel? ¿Puedo tener diferentes roles? Y la pregunta importante, ¿tiene sentido tener diferentes roles? ¿Y por qué?
Bueno, desde mi punto de vista en este momento, pues igual son necesarios para relacionarnos, aunque no siempre son reales. La mayoría de las veces son pues automatizados. Pocas veces cuestionamos por qué tenemos o por qué actuamos de cierta manera, ¿no? Muchas veces son adquiridos. Nos vemos ya de repente actuando como algún familiar, como nuestro padre, porque se vuelven esas listas interminables, ¿no? De ser esa mejor mamá y para ser esa mejor mamá tengo que cumplir todos estos requisitos, ¿no? Y entonces se nos olvida un poco lo que es la presencia, quién soy yo realmente, desde dónde estoy partiendo, qué estoy decidiendo, por qué estoy interpretando este rol y por qué estoy decidiendo interpretarlo así, ¿no? Entonces ahí es en donde nosotros podemos entrar para decirles que hay otra manera, que hay otra manera de hacer o de interpretar esos roles desde la presencia, esa presencia en donde nos autoobservamos y vemos qué es lo que estamos decidiendo realmente, qué no está siendo automatizado, qué está saliendo de nuestro corazón realmente, ¿no? Y entonces cuando soy madre, posiblemente me olvido de esa lista y si estoy con mis hijos, pues demuestro el amor que les tengo. A lo mejor algunas veces será un abrazo, a lo mejor quizá otros días será un regaño o una llamada de atención, pero ese rol lo interpreto en el momento en que está sucediendo. No sé si me entiendo.
Aquí me has hecho recordar un momento en mi vida, en el tanatorio se había muerto mi tío, y me viene una amiga y me dice, Jordi, ¿por qué estás llorando? Imagínate la imagen que le vas a dar a tus hijos. Digo, a ver, es que si estoy llorando es porque estoy triste y necesito sacar por la emoción de alguna manera, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad que nos obliga, lo digo entre comillas, a comportarnos de una manera si estamos delante de nuestros hijos o delante de nuestra pareja o delante de nuestros amigos. Y estos son los roles, ¿no? Que lo que muy bien has dicho tú, que nos ayudan a justificar parte de nuestro personaje, aunque este personaje no sea real, porque Jordi es Jordi, esté delante de sus hijos, esté delante de su pareja o esté delante de su padre, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los roles y las máscaras? Porque este es un concepto, cuando en Suiza me lo explicaste, ya, como ya me conoces que soy un poco lento, me costó entenderlo. ¿Qué diferencia entre un rol, que esto yo lo tengo claro, y una máscara? La máscara parece que nos proteja, que no permita ver la Adriana que hay detrás de esta máscara o el David que hay detrás de esta máscara. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un rol y una máscara?
Pues yo creo que eso que acabas de mencionar, la máscara nos protege, nos muchas veces hasta por, como decías al principio, sobrevivencia. Estamos así como protegiéndonos de todo, ¿no? Y tenemos una máscara especial para cada situación. Y el rol, pues es así como nuestro comportamiento. Yo lo veo como un poquito más hacia las acciones que hacemos desde estas máscaras que utilizamos, ¿no? Entonces, como que van muy ligadas al personaje que creamos.
Y entonces, una pregunta. ¿Quién es Adriana Fernández Villanueva Jáuregui?
Híjole, pues ahorita...
Ya tenemos el primer híjole. David ya te está saludando. Primer híjole. Hemos decidido apuntar los híjoles del programa de hoy. Ya tenemos el primero. Perdona que te haya cortado.
Ok. Pues bueno, yo creo que es una Adriana un poquito más consciente, un poquito más atenta a su vida. Yo creo que he salido un poco de la estructura de estos roles y de estas máscaras, en donde me he estado dando permiso de decidir qué es lo que quiero vivir y cómo lo quiero vivir y desde dónde. Entonces, ya se ha vuelto como inspiración, ya se ha vuelto como decisión, porque de repente si te preguntas cuándo has decidido algo, cuando yo me hice esa pregunta dije, wow, he decidido pocas cosas en mi vida desde mi corazón porque la mayoría de veces pues me guiaba por lo que opinaban los demás o porque en algún momento eso había sido lo apropiado para seguir, ¿no? Entonces, ahorita me estoy dando permiso de divertirme, de decidir, de ser flexible, de vivir un poquito más momentos de plenitud, que esos momentos me aporten felicidad.
Y una pregunta, porque esto es una palabra que oigo repetidamente, ¿qué significa ser consciente? Digo porque hay muchas veces hay vocabularios que usamos y damos por supuesto que la persona que tenemos delante pues los conoce, los reconoce, pero esto puede llevar a lo mejor a la confusión. ¿Qué significa sí para ti? Es que dices, soy más consciente. ¿Consciente de qué? ¿O qué significa ser consciente?
Bueno, yo desde las palabras un poco más profundas es como un poco más despierta a la vida,
Vale,
despierta
ahora,
a la experimentación.
perdona, segunda pregunta, ¿qué significa estar despierta?
Puede ser consciente de tus actos, ¿no?
No ha dicho
No,
híjole, David no ha dicho al híjole, has estado a punto, pero te has frenado.
pues mira, yo creo bueno, dicen que nuestro cerebro tiene una inconsciencia mucho mayor, casi el 90%, si no es que yo digo que el 99%. Entonces, lo que decía desde el principio, vivir inconsciente es vivir en la automatización, el no cuestionar lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Entonces eso nos lleva a ser infelices, ¿no? A tener una monotonía en nuestra vida, en donde nuestro trabajo no nos gusta, en donde nuestras relaciones son conflictivas, en donde siempre necesitamos una planeación de lo que vamos a hacer todo el tiempo, y eso nos crea un poco de caos y neurosis, ¿no? Entonces yo lo que propongo es que te empieces a autoobservar, desde el corazón y decir, esto que estoy haciendo realmente me hace feliz, me lleva a la tranquilidad, a la plenitud. Y ahí es en donde empieza la inspiración y te hace ser más consciente de tus actos y de tus relaciones, y entonces también de tu vida y de tu trabajo, ¿no? Un
Ahora,
poco.
perdona que te corte, Adriana. David, me pide paso para unos segundos de publicidad.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Seguim aquí Eixos de Felicitats i fent un petit resum d'aquesta xerradeta que estem tenint amb l'Adriana Fernández. Estem parlant de rols i màscares, que és algo que ens pot protegir, és un personatge que estem creant, inclús tenim la capacitat per anar-lo canviant. Amb l'Adriana estan comentant el concepte de ser conscient o estar despert, que significa pues, connectar-nos amb la nostra plenitud i que es pot arribar a través de l'autoobservació. He hecho un breve resumen, Adriana.
Sí.
Entonces, ahora intento pedir cada programa, ¿nos podría recomendar un libro para que la gente pueda agarrar? A la Adriana, señores, no le puedo ni coger, porque coger en mexicano es otro concepto. Entonces, y le tengo que hablar de la palabra agarrar. ¿Qué libro podríamos agarrar para que nos sirvan de orientación en este tema tan interesante de roles y máscaras que tú nos estás comentando?
Mira, a mí me sonó mucho el libro de La Rueda de la Vida de la suiza Elizabeth Kübler-Ross. ¿Por qué? Porque en algún momento del libro ella menciona que la mayoría de las veces cuando ella acompañaba a la gente a morir en paz. Ella escribió varios libros sobre la muerte, y ella lo que decía es que la gente cuando estaba en su lecho de muerte no se arrepentía de lo que había hecho, que se arrepentía de lo que había dejado de hacer. Entonces yo creo que estas máscaras muchas veces nos limitan a ser la persona que realmente somos o queremos ser. Entonces, pues este libro nos ayuda a recuperar eso un poquito de la coherencia en la que debemos de vivir para sentirnos realmente en esa plenitud de la que hablábamos, Jordi. Sería mi recomendación.
Y además comentar que Elizabeth Ross, no sé si lo he pronunciado bien o mal, tiene toda una serie de libros vinculados a la muerte y al proceso de duelo antes y después del traspaso. Y cuando alguien me dice es que estoy apenado porque se ha muerto un familiar, pues yo siempre recomiendo los libros de Elizabeth Ross, porque ni que sea de consuelo, pues va muy bien, pues que te digan qué etapas vas a pasar y cómo poder gestionar momentos que todos pasamos, pero que no son fáciles en ese momento de pasarlos. Por tanto, no solo el libro de La Rueda de la Vida, sino otros libros que también tiene Elizabeth Ross son muy interesantes cuando intentamos gestionar un tema que vamos a entrar todos sí o sí, que es la muerte. Yo siempre digo, tenemos claras dos cosas, que nacemos y que morimos. El resto ya entramos en un mundo de creencias, sensaciones, pero el nacimiento y la muerte existen, porque tú sabes que tú y yo lo debatimos todo, pero esto no se debate, porque esto ya es, esto es perfectamente.
Exacto, y disfrutar lo que hay, porque pues eso es lo que es, ¿no? Yo creo que cuando nos aferramos a que las cosas sean diferentes, pues nuestra vida toma un rumbo caótico y pesado. Entonces aligeremos disfrutando lo que hay en cualquier momento.
Entonces me voy a salir del guión y mi pregunta es, ¿por qué en el sector de la autoayuda, terapia, redes sociales, se habla tanto de la importancia del ser, pero en cambio todos... el 90, 95 o más por ciento de la población está pensando más en el tener cosas. Tener una pareja, tener una casa, tener un coche. Que todo esto sabemos que el día que nos moramos no nos lo llevamos. ¿Por qué toda la población, prácticamente toda, nos seguimos aferrando al tener y no al ser? ¿Tú lo sabes?
Pues yo diría que es la forma en que nos han guiado, manipulado. El tener cosas, el hacer cosas, casi casi como te decía al principio, la planeación es tal que de repente si no cumplimos alguno de esos requisitos, porque pues tienes una relación, te casas, tienes hijos, compras una casa, tienes un buen trabajo, entonces ese camino ya recorrido por tantos de nosotros, pues hay que empezar a cambiarlo, hay que empezar a decirle a las personas que hay otra manera de hacer las cosas. Que hay otra manera de vivir en donde si nos adentramos, si vamos hacia adentro de nuestro ser, conectando con nuestro corazón, podemos empezar a decidir cosas diferentes, ¿no? Cosas que realmente nos lleven a esa plenitud. Sobre todo, pues yo digo mucho siguiendo nuestra intuición, en donde nos dice, pues no sé, ama, diviértete, observa, cuestiona, o sea, hazte estas preguntas para que te salgas un poquito del sistema y la pregunta sería, ¿qué puede pasar? Nada, que a lo mejor seas un poco más feliz o que a lo mejor el momento en que decidiste algo que se quitó o se fue del hacer, pues hayas alimentado tu corazón, ¿no? Y a lo mejor ese momento lo recuerdes y lo lleves por siempre.
A veure, amb els nostres oients tinc a comentar que amb l'Adriana ens veiem, parlem, debatim abans de preparar el programa, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho seguir un guión, debe tener alguna cosa que me falla. Entonces, antes de entrar en la meditación, en los consejos de meditación, ¿la esencia de David, mi esencia y la tuya son diferentes o son exactamente iguales? Y si somos iguales como esencia, ¿por qué el carácter de David es uno, el mío es otro y el tuyo es otro? ¿Me lo podías responder en 15 segundos, señora Adriana?
Híjole. Ahora sí fue un híjole consciente. Pues yo creo que la esencia, cada uno tenemos nuestra esencia particular. Y habíamos debatido sobre eso. Yo creo que el espíritu es algo un poquito más arriba de la esencia. Pero, ay, ¿cuál fue la pregunta? Fue muy rápida.
La pregunta es si las diferentes esencias de los que estamos aquí en el estudio son iguales o son diferentes.
Okay, yo creo que
la personalidad es evidente, pero la esencia es diferente.
Sí, yo creo que también la esencia y las virtudes y los dones, cada quien tiene sus dones y sus virtudes. Y yo creo que es que el cómo lo llevemos o cómo lo plasmemos en el mundo material va a tener mucho que ver con la visión que tengamos y con la información que tengamos en nuestra cabeza, porque acuérdate que nuestros pensamientos van generando nuestras realidades. Entonces, yo creo que dependiendo de esa información, de esas creencias en donde se base nuestra vida, pues es lo que se va a ir manifestando en nuestra vida. Entonces, mucho tendrá que ver la visión y el no ser automatizados, ¿no? Ir cuestionando si la creencia que tengo realmente vale la pena conservarla o pudiera cambiarla por otra, ¿no? Y así se pudiera ir modificando las realidades que vayamos teniendo frente a nosotros.
Vale, ahora vamos a pasar unos momentos de publicidad y después unos consejos de cómo meditar, cómo relajarnos y dos o tres conclusiones rápidas del tema de roles y máscaras.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Vale, ara ja estem a aquesta secció de meditació. ¿Qué consejos, un consejo que nos puedes dar, porque tenemos 4 minutitos, qué consejo nos puedes dar a la hora de meditar o relajarnos, Adriana?
Bueno, es una práctica que yo hago mucho y que creo que, que la he llevado contigo también muchas veces, porque nuestro cuerpo es nuestra antena. Entonces, nuestro cuerpo, las sensaciones, las emociones, lo que nuestro cuerpo nos indique es si pudiera hacer la calificación de hacia dónde vamos. Y la mejor forma es cerrando los ojos. Cuando hay una decisión difícil, cuando hay un camino en el que nuestro cuerpo nos está dando la información de que es pesado, de que no está como con esa disposición de aventurarse, cuando el estómago se frunce, cuando el corazón se achica, cuando la garganta se cierra, todas esas señales pueden decirnos que podemos cerrar los ojos y replantear la decisión que estamos tomando, llevarla hacia ese momento de silencio, porque pues la conciencia se va abriendo no con las cosas que están en el exterior, sino cerrando los ojos y yendo hacia adentro, hacia el corazón. Entonces esa práctica de cerrar los ojos para mí siempre es una forma de llevar las decisiones.
No sé si saben, pero con Adriana, cuando estamos debatiendo o le pido una consulta, su respuesta típica y tópica no es híjole, no. Es decir, Jordi, cierra los ojos y ahora dime qué decisión has tomado. Y al principio me daba rabia, digo, no, si te estoy preguntando. Y al final ya lo he entendido, no pregunto, cierro los ojos. Y antes de preguntarte ya te digo, ya he cerrado los ojos, pero ¿qué tengo que hacer? Y entonces, como conclusión al tema de los roles y máscaras, es decir, es algo que nos protege, es algo que está evolucionando. Has comentado que es un personaje que constantemente lo vamos creando, que lo podemos cambiar, ¿eh? Lo que no cambiamos es nuestra esencia, pero que sí que nuestra personalidad es un rol, es una máscara, que incluso durante el mismo día puede asumir perfiles diferentes: padre, hijo, amigo, profesor de universidad, coach o técnico de sonido. Pues Adriana, como siempre, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Primero por estar despierta, por atendernos, porque a las horas que te llamamos hay 7 horas de diferencia y esto supone un esfuerzo. Aunque tú los fines de semana te gusta levantar pronto, sé que después te vas a ir a hacer senderismo. Por lo tanto, como decimos en Cataluña, buen día y muchas gracias.
No, gracias a ti y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo desde México.
Vale, un saludo. Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda i, com sempre, que aprofiti.